COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco. Com no me té que agradar un dijous com aquest en el nostre GastroCope Castellón. També on coneixem més històries d'arqueologia en el nostre arqueòleg de capçalera, en José Melchor. Actualitat de... el graduat social en Benjamín Beltrán, on també coneixerem una exposició itinerant que tenim en la província, que arriba de la mà de la Pastoral Obrera i que, per exemple, ha estat en Castelló i que ara arriba a Vila-real, i també ens prepararem per a una cita com és la Fira Sant Andreu de Cabanes, que avui mateix arranca en una de les principals novetats que contarà David Casanova. Però abans, com diem, estem en jornades especials i jornades on es va visitant gent així als nostres estudis. Quique Rodríguez, què tal? Bona vesprada.
Rebem els estudis de la cadena COPE, els nous estudis, al grup municipal socialista a la ciutat de Castelló, amb la seva portaveu, Patricia Puerta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I al secretari general socialista a la ciutat, Rafa Simó, què tal?
Bon dia, molt bé.
Diputat autonòmic, també.
Sí, sí, de fet, estem, a més, ja en vísperes de... d'aquest debat d'investidura, del que pareix que acabarà sorgint el nou president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, i bueno, també és una bona notícia que se reactive l'activitat parlamentària que durant tant de temps ha estat parada.
I és la gran notícia. Pérez Llorca, president de la Generalitat, com ho valoren? Vostès volien eleccions, no?
Sí, nosaltres creiem que això és una miqueta allargar l'agonia, perquè és el mateix Partit Popular que ha sostingut totes les mentides de Mazón. Cada dia que passa, encara un any i pico més tard, anem descobrint noves mentides i noves qüestions sobre el que va passar aquell fatídic dia, i Juan Francisco Pérez Llorca és una de les parts que ha sostingut durant tot este any totes aquestes mentides, tot aquest malfer de Mazón i de tot el seu equip, perquè nosaltres sempre hem dit que no era una qüestió únicament de Mazón, que evidentment, com a president de la Generalitat no va estar a l'altura, no ha estat a l'altura durant tot l'any, no únicament en aquell dia, però que el Partit Popular, la vicepresidenta Camarero se'n van entregar uns premis, el conseller d'Infraestructures no va parar les carreteres, van parar el ferrocarril per un tema d'avaria del sistema central, en agricultura no se van ficar els vigilants que tocaven en el barranc del Pollo. Vull dir, la gestió va ser nefasta i negligent des de tots els punts de vista. Però bueno, dins de que ens pareix que no és el que necessita la ciutadania, que la ciutadania el que necessita en unes eleccions, no està mal que almenys se reactivi aquesta activitat parlamentària. I no és altra cosa que a nosaltres ens crida molt l'atenció. Normalment, sempre que arribes a un pacte d'investidura, hi ha una sèrie d'acords que normalment es fan públics. En aquest cas, el Partit Popular i Vox no ha fet públic quin és l'acord que han arribat per a que Vox li presteix els vots a la xisca que Pérez Llorca sigui el propi president de la Generalitat.
El que sí que està clar és que el que resta de legislatura, si s'avancen eleccions o no s'avancen eleccions al final, va ser molt complicat. I hi ha molta crítica de vostès cap al nou govern, i també molt interès, doncs, possiblement, de Vox en algun moment trencar-lo, no?
Bé, el que és evident és que aquesta legislatura... principalment el Partit Popular ha aconseguit que el centre del tablero polític siga a Vox, que recordem que és el quart partit en representació a les Corts Valencianes, i és qui està dirigint la política valenciana, qui ha elegit el president de la Generalitat, Pérez Llorca, el qui va marcant quines són les pautes que s'han de fer, i la gestió de la Dana és únicament la punta de l'iceberg. El sistema educatiu, els professionals estan en amenaça de vaga constantment, el sistema sanitari podem veure que no ha millorat el que es va prometre. Al final, la Dana simplement és una fatídica punta d'iceberg d'una mala gestió, i ideològicament que Vox porte les riendes d'esta legislatura, pues crec que va a complicar tot més encara, perquè al final és un tema partidista d'un partit que no li interessa a la Comunitat Valenciana, perquè Vox al final decidís el que decidís des de Madrid amb Abascal, i això és una mala notícia, i el Partit Popular se tindrà que preguntar si val la pena tragar, aguantar, acordar amb algú que no creu amb l'autonomia dels valencians, en algú que no creu amb les comunitats autònomes, per mantindre una miqueta més el poder i durar un any i poc més en el poder, en el millor dels casos, que ja veurem si no acabem l'any que ve un adelanto electoral també. Aquestes coses, la política està tan complicada que és una incertesa darrere d'una altra cada setmana.
Això a la Comunitat Valenciana, a la ciutat i terme de Castelló de la Plana, Patricia, és notícia un acuerdo de todos los grupos políticos que ha impulsado el Partido Socialista, como es que la romería de la Magdalena sea declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad, por lo menos que el Ayuntamiento inicie los trámites. ¿Ha partido de ustedes?
Así es. Presentamos la semana pasada para las comisiones plenarias previas que haya a la celebración del Pleno una iniciativa en la que solicitábamos pues eso, que el Ayuntamiento iniciase esos trámites para declarar la romería de las Cañas como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Y bueno, sorprendentemente en un principio nos presentaron una enmienda a la totalidad que no venía a cambiar el fondo, ponía enmienda a la totalidad, pero realmente era una enmienda de modificación porque modificaba daba algunos pequeños matices simplemente. Y al final, bueno, pues lo que hemos hecho ha sido ofrecerla también en pro de un acuerdo, porque consideramos que es un tema que tiene que ser de ciudad. Hemos ofrecido que sea al final una declaración institucional de todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Castelló para que saliese por esa mayoría que consideramos que tiene que ser por la importancia que tiene la romería de las Cañas dentro de lo que son las fiestas de la Magdalena, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que sí, que hoy ya la hemos registrado con la firma de todos los portavoces de todos los grupos políticos y mañana será una realidad.
Sí, enhorabuena por ello. Trabajando el Ayuntamiento en los presupuestos, nos dice Antonio Ortola que va a haber presupuestos, no solo en 2027, sino en 2026, también en 2027. ¿Ustedes creen que los acuerdos PP-Vox, porque tenemos el ejemplo de Almasora, de Burriana, por citar algunos, ¿tiene futuro?
Bueno, está por ver, ¿no? Está por ver porque el otro día precisamente en la Junta de Portavoces preguntamos por si había alguna novedad, si teníamos alguna noticia de fechas próximas para la celebración de algún pleno para presupuestos precisamente, por las fechas, porque ya incumplen su propio calendario. Ellos se marcaron el 20 de noviembre para el pleno de presupuestos y hemos visto que ha pasado el 20 de noviembre y no ha habido pleno de presupuestos, ni tan siquiera han presentado el presupuesto en comisión plenaria para que los grupos podamos hacer las enmiendas oportunas. Y bueno, veremos a ver qué es lo que plantean y cómo lo plantean, porque estamos viendo cómo el gobierno de la alcaldesa, de la señora Carrasco, está siendo permanentemente arrastrado por las iniciativas de Vox, ¿no? Y bueno, es bastante peligroso porque hemos visto cómo han desaparecido cosas relacionadas con la igualdad de género, cosas relacionadas con ayudas económicas también para desarrollar proyectos de bienestar social, limitaciones, que de hecho presentamos una iniciativa en este plenario, limitaciones a que las entidades puedan solicitar más de dos ayudas al año del área que sea del ayuntamiento. Eso está provocando que muchos proyectos de bienestar social, muchos proyectos de empleo se queden en cajones. Yo recuerdo que gobernando nosotros dábamos 720.000 euros en ayudas para promoción de empleo. Eso estaba generando unos niveles de inserción laboral muy buenos, se estaba promocionando mucho el emprendimiento y que sobre todo personas jóvenes emprendiesen su propio negocio, y estamos viendo cómo año tras año se está reduciendo y hemos pasado este año a 400.000 euros y limitando, como digo, a dos únicas iniciativas, dos únicas subvenciones al año, lo cual hace que muchas entidades tengan que ver hacia qué ayuda se decantan y el resto de proyectos dejarlos en un cajón, proyectos que estaban funcionando muy bien en la ciudad.
Parlant de proyectos per a la ciutat, tenim l'hospital. Tu portes temes sanitaris en Rafal, les Corts Valencianes, en el grup parlamentari socialista. Com tenim el projecte de l'Hospital General?
Primer, me vas a permetre que fiqui una miqueta de context com a diputat portaveu del grup socialista a les Corts. He passat, he visitat, he estat xerrant amb professionals de pràcticament tots els hospitals de la Comunitat Valenciana. Me queden dos o tres que vaig a veure si puc fer-los abans que acabi l'any. I puc dir que l'Hospital General de Castelló, en quant a servei i en quant a infraestructures, pot ser dels tres pitjors de la Comunitat Valenciana.
I és generós.
Sí, vull dir, perquè n'hi ha vegades que aquestes coses d'aquí és el més i tal, però la majoria d'hospitals de la Comunitat Valenciana tenen habitacions individuals, no tenen habitacions dobles, l'entorn per a poder accedir és millor, vull dir, n'hi ha una sèrie de qüestions que crec que no admeten demora. Nosaltres, per exemple, l'altre dia també contàvem que n'hi ha coses que ens pareixen que si n'hi ha algo que ja funcionava bé i damunt estem fent anant cada menys, com per exemple passa amb la unitat de raquis, que abans n'hi havia quatre especialistes dedicats a la unitat de raquis, tot allò que té que veure amb l'esquena, amb la columna vertebral, i ara mateixa n'hi ha un únicament. Això significa que pacients de Vinaròs, de La Plana, de Vila-real, que abans anaven a la unitat de raquis de Castelló, ara tinguin que ser derivats a València o directament a la privada. És a dir, estem anant a menys. I si algo ens podia servir una miqueta d'esperança era aquest projecte de nou Hospital General de Castelló, la sensació que tenim els socialistes i la sensació que jo tinc personalment és que el Partit Popular des de València, des de la Generalitat Valenciana, ha xuat al trilerisme per a allargar els tràmits per a tindre un nou Hospital General. És evident que un nou Hospital General no se té d'un dia per a un altre, no se té únicament en una legislatura. Això és aixina i és evident. Però bé, que en més de 2 anys encara no se tinguen tots els terrenys per a poder avançar en els tràmits de redaccions de projectes, de licitacions d'obres i de més, ens pareix que és deliberat. No pot ser un tema de mala gestió. A més, en una expropiació d'uns terrenys per a ús públic, en el moment que s'inicia l'expedient d'expropiació, l'administració ja pot comptar en aquests terrenys, perquè això no se va fer el primer dia. El Botànic va deixar totes les parcel·les menys 3 ja amb acords amb els propietaris. A nosaltres ens consta que els primers 6 mesos el govern de Carlos Mazón va paralitzar i ses firmes per a que pareguera que no estava avançat el treball per un tema simplement partidista. I les altres 3 que faltaven, senyores, expropiese. Si no se pot arribar a un acord amb els propietaris, s'expropia perquè el bé major és poder disposar d'aquests terrenys per avançar en la redacció del projecte, per avançar en la licitació de l'execució de les obres. Tardarem més del que ens agradaria. És veritat, jo sóc autocrític, que crec que el Botànic, en una legislatura complicada, com va ser la segona, fruit de la pandèmia, va arrencar, va engegar una miqueta tard el projecte del nou Hospital General, però el que ens hem trobat en aquesta legislatura és una desídia totalment interessada. Jo suposo que s'ha preferit els diners que n'hi havien per a inversions en tema sanitari destinar-los a altres indrets de la Comunitat Valenciana, però el que és evident és que a la ciutat de Castelló l'Hospital General, que porta 2 anys pressupostats per el Partit Popular amb 2 milions d'euros, i portem 2 anys que s'ha executat 0 euros d'aquests 2 milions d'euros.
Estarem a l'espera perquè si n'hi ha avanços o no ja per al 2026, ojalà. Perquè ja per al que queda 2025 pues pareix molt, molt complicat. Patricia, está en el candelero ahora porque acabamos de pagar, ¿no? Todos los castellonenses, bueno, todos los no solo de la ciudad, sino de toda la provincia, la tasa de basura, la segunda parte del recibo. Es algo que está ocurriendo en todos los municipios. Ustedes están batallando mucho. ¿Por qué batallan en Castellón contra la tasa de basuras cuando es algo que afecta a todos los municipios?
Bueno, pues principalmente porque representamos a los ciudadanos y ciudadanas de Castellón, ¿no? De Castelló de la Plana. Y consideramos que el gobierno de la señora Carrasco no lo está aplicando acorde a ley. Entonces, lo están aplicando de una forma totalmente injusta. Han preferido hacer tabla rasa y aplicarlo por el valor catastral de la vivienda, lo que hace que los recibos vayan este año desde los 165, el menor, a los 202, el de mayor referencia catastral. Y es duplicar el recibo de la basura que estaban pagando hasta ahora los ciudadanos y ciudadanas de Castelló. Nosotros venimos 1 año y pico ya denunciando esta mala gestión. No viene de ahora. Lo que pasa es que ahora es cuando la gente se ha dado cuenta porque le ha llegado el recibo. Pero esta gestión la está aplicando el gobierno PP-Vox en la capital de Castelló. Pero la ley no dice que se tiene que aplicar así. O sea, la forma de aplicar esta tasa no está amparada por la ley que aprobó el Estado. Una ley que recuerdo que viene de una directiva europea aprobada por el Partido Popular Europeo. Que hablé también con la gente, con la propia gente de su partido. Y una ley que recuerdo que el PP en el Congreso Nacional no votó en contra. Con lo cual, ahora simplemente lo que tenían que hacer los ayuntamientos es ponerse las pilas y ponerse a trabajar. Y es lo que no han hecho en el Ayuntamiento de Castelló, cosa que a lo mejor incluso hemos visto en otros ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, que sí que lo han hecho. Hay ayuntamientos gobernados también por el Partido Popular que en 2025 ya han aplicado bonificaciones. pero en Castellón ni una sola bonificación para el 2025. Cuando la ley es clara, la ley lo único que dice es que tiene que pagar más quien más residuos genere y que tendrá más bonificaciones quien más recicle. Aquí hemos visto que, bueno, han aplicado como medida para aplicar esas bonificaciones en 2026. Hasta ahora, hasta el 31 de diciembre del 25, la ciudadanía tiene que hacer como mínimo 7 viajes a los ecoparques. A reciclar aunque sea una pila. 7 viajes con una pila le va a suponer el mismo beneficio que a una persona que esté en su casa con 5 contenedores distintos para reciclar orgánico, basura ordinaria, no orgánico, plásticos, cartón y vidrio. Y la persona que va con una pila al ecoparque va a tener esa misma bonificación, aunque en su casa lo tire luego todo dentro del mismo contenedor. Ese no es el espíritu de la ley. Pues decimos que han hecho un parche para el año que viene, para el 2026, pero no han informado a la ciudadanía. O sea, hay una desinformación total y estas semanas que estamos con la campaña lo estamos comprobando. La gente no sabía que se iban a girar un segundo recibo. La gente no sabía que haciendo las 7 visitas al ecoparque este año no iban a tener bonificaciones. La gente no sabe el dinero que tiene que pagar. O sea, ayer cuando pasó el recibo a los que lo tienen domiciliado, la sorpresa fue mayúscula, porque se desconocía, porque la señora Carrasco no ha notificado. La señora Carrasco ha mandado una carta, en teoría institucional, y digo en teoría porque está cargada de contenido político total, que no informa de absolutamente nada a las familias, no informa de todo esto que les estoy diciendo yo ahora, no informa de cómo tienen que pagar y cuándo tienen que pagar y cómo funcionan las bonificaciones. En cambio, sí que le echa la culpa al Gobierno de España. Ahora presentan también una iniciativa, han presentado tanto PP como Vox, para pedir la derogación o una moratoria de la ley, cuando saben perfectamente que no se puede llevar a cabo esa moratoria ni esa derogación de la ley. Entre otras cosas porque el Gobierno de España estaría prevaricando, tanto que dicen ellos que no pueden prevaricar por no aplicar la tasa, ¿no?, en la ordenanza. Bueno, es que es lo mismo, es que hay una directiva europea que obliga. Y además tenemos un expediente de infracción abierto desde 2021 por no llegar al objetivo. El objetivo estaba en el 50% de reciclaje de residuos y nos quedamos en aproximadamente el 42%. Si ese expediente va a más y se desarrolla esa sanción, va a repercutir directamente en las administraciones responsables. Y las administraciones responsables en este caso es el ayuntamiento, por ende la ciudadanía. Con lo cual lo que están pidiendo PP y Vox ahora para que se aprobase en el Pleno es que la ciudadanía además pague su negligencia y su mala gestión. Obviamente, tanto Compromís como nosotros hemos vetado esta iniciativa plenaria, pero además argumentada con lo que le estoy diciendo. No es una inventiva. Y bueno, y lo está diciendo Facua, no lo estamos diciendo nosotros solamente. Hay expertos jurídicos que están diciendo que la ley no se está aplicando correctamente en Castellón. Entonces, bueno, eso tiene un recorrido. Nosotros estamos aconsejando también a todas las personas que no tengan domiciliado el recibo de la tasa de basuras que se acuerden de ir a pagar, porque no van a recibir notificación. Pero es que si no pagan en plazo voluntario hasta el 31 de diciembre, en enero les vendrá con un recargo del 5%. Y si no hacen ese pago, luego será con un recargo del 10% y hasta incluso un 20%. Con lo cual, que paguen, pero también recomendamos que luego reclamen. Y para eso que entren en la página web que hemos habilitado al efecto, elbasurazodecarrasco.com, para que puedan descargarse el modelo que Facua ha facilitado. Hay un enlace a la página de Facua para descargarse el modelo, el formulario para reclamar y recurrir ese pago que consideramos que es totalmente injusto.
El posicionamiento del Partido Socialista respecto a esa tasa de basuras. Rafa Simó, diputado autonòmic, secretari general del Partit Socialista a la ciutat de Castelló, moltíssimes gràcies i ànim en aquest debat d'investidura.
Gràcies a vosaltres.
I Patricia Puerta, portavoz del Grupo Municipal Socialista de l'Ajuntament de Castelló. Moltíssimes gràcies per venir.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gràcies, Quique, gràcies, Patricia, i gràcies, Rafa, per aquesta visita als nostres estudis, així a COPE a la província de Castelló, que en un momentet també anem a tindre més protagonistes així en viu, obrint una finestra a la província de Castelló. Però abans, una notícia que si estàs escoltat a través de la web o a través de la nostra app, doncs segur que ho estàs vivint perquè de nou el Rodalies en problemes en un retras de 20 minuts per incidències, segons ha apuntat Renfe. Així que molta paciència si tens que desplaçar-te avui en tren en ese Rodalies entre Castelló i València.
Mañana en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Así continuem, salutacions d'Alberto Marco en un espai que com cada dijous obri la seva finestra de la província de Castelló. I ho fem mirant ja al 2026 i a una data, aquest proper dimarts, en el que es debatrà a la Diputació de Castelló el pressupost i s'aprovarà també. I s'escompte de cara a l'any que ve. I volem analitzar-los en la que és vicepresidenta primera de l'àrea econòmica, Maria Àngeles Pallarès. Gràcies per visitar-nos a aquests estudis de COPE.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Aquest dimarts que arriba i se pressupost de nou és una xifra, però és molt més, tos 216, més de 216 milions d'euros.
Sí, 216,3 és un pressupost pues, que ja es va fer la presentació, una presentació molt important, una part molt important del pressupost, són més d'aixòs 50 milions d'euros del pla Més que mai, que contempla el Pla Impulsa en 32,5 milions, el Fons de Cooperació Municipal en 15,2, el Fons contra la Despoblació en 2,2 i el Fons per a Municipis Turístics de 931.000. Eixa va ser una presentació que ja vam fer fa unes setmanes, eixe pla més que mai, i ara eixe pla més que mai li sumem la resta de pressupost, que és un pressupost que està fet en un únic objectiu. L'objectiu principal del pressupost és pal·liar eixe infrafinançament que patim els municipis per part del govern d'Espanya i donar a tots els recursos possibles als pobles i als castellonencs.
Sí, justament anava a dir això, una xifra pesa l'infrafinançament i aquesta paralització en quant a comptes que té el govern central.
Sí, va ser un import similar al de l'any passat, més o menys, el que tenim en la Diputació. També vull recordar que estem en un pla econòmic financer, que un pla econòmic financer és res més que no es deixen gastar els remanents que tenim, que són diners que tenim en la Diputació i que no podem gastar-los, per això estem en aquest pla, i que també es limita a l'hora de fer les comptes, perquè la Diputació, teniu que pensar que no és només la Diputació, és la Diputació i tots els ens consorciats que ens sumen en els nostres comptes, bombers, patronat de turisme, mataderos, vull dir, tenim molts més, som tot un conjunt per a l'hora de fer números, no només la Diputació de forma individual, i això compta molt a l'hora de fer els números. I al final, pues, el que te comentava, és un pressupost pues, que està fet per als pobles i que contempla moltíssimes de les peticions que ens fan els alcaldes quan anem a visitar-los.
I que se trobarà moltes dies, suposa, en aquests quasi 51 milions d'euros d'inversions, que se diu ràpid, però és una xifra molt gran, eh?
Sí, això va inversió en tots els departaments. Tenim convenis singulars, tan criticats pel Partit Socialista sobretot, i que nosaltres sempre hem de fer, perquè són necessitats que no poden anar baix d'una concurrència competitiva. Són necessitats que demanen els alcaldes i que la Diputació té que escoltar. Com, per exemple, pues, tenim un conveni en Vinaròs de 400.000 euros, per a fer la zona, una zona verda en la zona de Foraforat. Tenim un ENAIN, 270.000 euros, per a un tema de comunicacions d'antenes i de televisió. Tenim també un per exemple, en Moncofa, per a fer un trinquet i un frontons de 350.000 euros, pues convenis que són un import al voltant dels 3 milions d'euros de demandes necessàries i puntuals i concretes que ens demanen els alcaldes i que no poden anar baix una concurrència competitiva.
I dins de tot això, n'hi haurà també aquest inici del pla bianual, aquest pla Impulsa 2026-2027, que també està dins d'aquest pressupost i també suposarà això i s'espenta més per als 135 municipis de Castelló.
Sí, això és un pla bianual que s'ha incrementat una mica l'import, tots els pobles rebrem una mica més. El company vicepresident Héctor Folgado ahir va fer la presentació en Diputació. Moltes gràcies a tots els alcaldes que van tindre una existència màxima. Héctor ha fet el company unes bases pues, escoltant els pobles, sobretot els més menuts, que són els que tenen més problemes a l'hora d'adjudicar, que se'ls queden aquestes obres desertes, que tenen més, necessiten més temps, per això aquesta bianualitat, i que farà, com tu dius, que durant el 2027 pues, hi haguen moltes inversions en la província.
Per cert, n'hi ha un mantra que sempre repetís la presidenta Marta Barrachina, que diu que aquesta legislatura és la de l'aigua, i suposa que l'aigua no s'haurà oblidat, tot i que ara mateix tenim bones reserves hídriques.
Sí, sí, contemplem 18 milions d'euros per a temes hídrics. Tenim el tema de les ajudes per emergència en 1,5, en depuració 13 milions d'euros. Ara mateix tenim 14 obres actives de depuradores i 3 noves en licitació. Mai en la vida havíem tingut en marxa tantes obres. I també tenim el nou Consorci Provincial, que li dotem de 500.000 euros com a aportació i que té que afrontar una inversió molt important en la planta de les Pedrisses en Onda, que dona aigua aquí a tota la plana.
Doncs ahí tot això que se mostrarà, junt a altres inversions, per exemple, ahí se va conèixer la de Torre del Rei d'Orpesa, també la de la Cartuja de Vall de Crist d'altura, també estarà ahí, ja, esperen acabant-se la de l'Ermita i Sant Joan de Pinyagolosa, també treballar en patrimoni i en molt més que va estar dins d'aquest pressupost de 2026.
Sí, mira, Castell de Penyiscola, 1,5 milió d'euros, Torre del Rei, com tu has dit, en Orpesa, 100.000, la Cartuja de Vall de Crist, 345.000, que és molt curiós perquè ha sortit el Partit Socialista parlant de la Cartuja, dient que no és veritat el que diem. Mira, entre la Generalitat, que com saps, la Cartuja és de la Generalitat i de la Diputació, en aquests 345.000 euros que hem ficat en el pressupost, portem 1,2 milions d'euros invertits, portarem 1,2 milions d'euros invertits aquesta legislatura, i ells van fer 7 o 8 visites oficials, 7 o 8 visites oficials, però no van fer ni un euro d'inversió. Això és una realitat i és tall palpable.
Doncs ahí estarà aquesta realitat. Vicepresidenta Primera de Diputació, gràcies per apropar-te a aquests estudis de COPE.
Moltes gràcies a vosaltres.
Seguís ara, Mediodía COPE.
Una pregunta, Lola. ¿Quan podem anar a replegar la Caixa de Nadal?
Però vostè té la pensió domiciliada en la Caixa Rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Treballem perquè puguis gaudir d'un Castelló millor, més verd, més accessible i amb menys fums. Continuem avançant en la zona de baixes emissions i amb la recepció de les obres dels carrers Sant Vicent, Asensi, Herrero, San Francisco i l'últim tram de Trinitat, acabem la primera fase de la ZBE. Recorda que el pàrquing de l'antic mercat del dilluns està tancat pels treballs d'adequació i creació de zones verdes i ombratges. Però no et preocupes, perquè, excepte els dilluns, pots estacionar gratis en la part d'ensostrada de l'aparcament de recinte de fires i mercats. Junts avancem cap al Castelló del futur. Ajuntament de Castelló.
Aprovecha el Black Friday de Albany y ahórrate el 20% en todo el mobiliario. Y como siempre, el envío y montaje a toda la provincia son gratuitos. Estamos muy cerca, en la carretera nacional 340 a Villarreal. Celebra el Black Friday en Albany, tu tienda de muebles con el 20% de descuento en toda tu compra. Visita también nuestra web albany.es.
Atenció, Castelló. Es busquen pisos en la capital d'almenys dues habitacions. Saló menjador, cuina i bany complet. Preu màxim de compra, 145.000 euros. Interessats, posen-se en contacte amb l'Oficina Municipal d'Habitatge de l'Ajuntament de Castelló. Ajuda'ns a ampliar el nostre parc d'habitatge social i lleva't un pes de damunt. Regidoria d'Habitatge, Ajuntament de Castelló.
Este mes en Quadis Leonauto la emoción de conducir se vuelve irresistible. Descubre el nuevo Peugeot 3008 Allure Hybrid con un diseño espectacular y la última tecnología híbrida. Y ahora llévatelo por solo 230 euros al mes con 4 años de mantenimiento incluido. Sí, has oído bien. 4 años sin preocuparte de nada. Ven a Quadis Leonauto y siente la diferencia de conducir un Peugeot. Quadis Leonauto, tu concesionario Peugeot de confianza.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
En Todo Juguete llevamos 35 años imaginando día a día cómo hacer felices a los más pequeños, cómo llenar de ilusión las cartas de Papá Noel y conseguir que la llegada de los Reyes Magos sea algo mágico. Este año, como los últimos 35, en Todo Juguete queremos seguir llenando de ilusiones vuestra Navidad. Todo Juguete, 35 años viviendo la Navidad junto a ti.
Ven a Todo Juguete y alucinarás.
Todo Juguete en Castellón, Villarreal, Valduxó, Benicarlo y todojuguete.es.
Llega la Navidad y en Grupo Navarra lo tenemos todo preparado. Vive con ilusión estas fiestas tan especiales visitando nuestra tienda exposición en la Ciudad del Transporte. Elige el lote o cesta que más te guste y nosotros nos encargamos del resto. No hay Navidad sin Grupo Navarra. Reparto a toda España. Consulta condiciones en nuestra web www.gruponavarra.com. Experto desde 1961.
Abandonar derecho en tercero de carrera te costó. Encontrar un escritorio para estudiar lo que realmente te gusta te costará mucho menos. Ven esta semana al Black Friday de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con un 20% de descuento. En Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.